són vostès qui ens han de fer l'entrevista?
No. No, som entrevistats, també.
I quins entrevista?
De debò, aquests jocs són...
Però bé, qui jugues?
Amb el que paga aquesta gent, si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia.
I ara podeu... Dijous que ve, 10 de desembre, és a dir, aquest dijous, els oients del món a RAC1, teniu l'oportunitat d'anar a veure el mètode Gronholm al Teatre Poliorama de Barcelona, aquest èxit estratosfèric del teatre català. Torna amb un repartiment totalment nou, però això sí, amb la mateixa història que fa 17 anys. 17 anys ja... que fa, vaja, que va rebentar les taquilles primer a Catalunya i després es va convertir en un fenomen a mig món. I és per això que avui en parlem amb el seu pare, el dramaturg Jordi Galceran. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Com va anar l'estrena divendres passat?
Doncs molt bé, molt bé. Vam començar ja en públic, els actors tenien moltes ganes perquè es van haver d'aturar per la pandèmia i la tenien ja assajada. I el contacte amb el públic, he de dir que va ser... com sempre.
Com sempre, com en aquests últims 17 anys. Recordeu que aquest matí sortegem invitacions dobles per la sessió que dijous que ve es farà a les 8 del vespre i us ho hem explicat a les 8 del matí. Eh? És a dir, què heu de fer si voleu una d'aquestes invitacions dobles? És molt senzill. Entreu a rac1.cat, entreu a la notícia del mètode Gronholm, que hi trobareu, allà heu d'omplir un formulari molt senzill, nom, telèfon mòbil, correu electrònic i codi postal, i els premiats doncs, rebreu dos correus electrònics. El primer es confirmarà que heu guanyat una invitació doble i el segon el rebreu després amb les entrades en format digital que haureu de portar per la funció del mètode Gronholm d'aquest dijous a les 8 del vespre. En fi, fet ja aquest espai, diguéssim que no publicitari, però sí perquè la gent, els oients que ens esteu escoltant i vulgueu participar i podeu entrar a, doncs, vaja, aconseguir una entrada per veure aquesta obra que fa 17 anys, dèiem, 17 anys ja, que la vas estrenar.
Sí, sí, es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya amb un projecte que malauradament va desaparèixer, que era el T6, que ajudava autors a treballar, a escriure bé i estrenar les seves obres. I havia d'estar 2 setmanes al Teatre Nacional de Catalunya, era la seva vida prevista, i han passat 17 anys, aquí estem.
I en quin moment vas veure que la cosa dius, ostres, això se'ns està anant de mare?
Mira, el primer contacte... quan la vam estrenar al TNC mai havíem fet un passi en públic. La primera vegada que va venir públic va ser la primera funció. I la reacció del públic va ser tan espectacular amb la comèdia que el Sergi Belbel i jo ens vam mirar i vam dir aquí passa alguna cosa especial. I després va anar creixent, i va passar al Poliorama i a moltes ciutats, i a tot arreu ha funcionat d'una manera similar.
Clar, perquè ens entenguem, després d'haver vist l'èxit, que la gent podia pensar, ostres, això es devia estrenar a la sala gran del TNC, ni molt menys, ara ho deies.
No, 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 la sala petita, amb una programació que va durar 2 setmanes, que era el que duraven les obres del T6, però bueno, la idea era aquesta, era presentar-les al món, presentar tot un seguit d'obres, es va fer durant uns anys, i si algú del teatre privat o d'un altre les podia veure, doncs les podia donar-li més vida. Això, malauradament, es va morir, i ara els autors catalans ho tenen més complicat per fer aquesta mena de coses.
Doncs mira, qui es pot penjar la medalla és el Joan Anton Baranc, des de La Vanguardia, que en aquell moment deia... Galceran ha tret la millor munició de la seva cartutxera ben proveïda per disparar-la a través del mètode Gronholm, un títol cridat a assolir, ja ho veuran, deia ell, una gran notorietat més enllà de la seva breu carrera a la sala de tallers del TNC. Escolta, ho va vaticinar, però perfectament.
Sí, és això, perquè veies que la reacció dels espectadors amb la comèdia era molt espectacular, i encara ho és, vull dir, ara tornes a veure i... El mètode Gronholm té una cosa que tothom s'hi sent identificat, riu molt, però al mateix temps s'adona de lo cruel i que ell ha passat per coses d'aquestes, no exactament les mateixes, però similars, i el sentiment que tenen els personatges, l'espectador l'entén molt bé.
El mètode que torna ara al Poliorama, després de fer uns números que mereixen, més de 3 milions d'espectadors a tot el món, 3 milions, que en teatres ràpid, eh?
Sí, és una xifra, jo què sé quanta gent l'ha vista, m'entens? Però més o menys et pots fer la idea de que aquesta gent l'ha vist... A Espanya només l'ha vist 1 milió de persones, això sí.
Doncs mira,
tenim més o menys contact.
Espanya és un dels països on s'ha estrenat, però vaja, arribat a 60 països, si no vaig errat. S'ha adaptat a una 20ena de llengües. No sé si hi ha alguna o altra obra del teatre català que hagi fet xifres similars.
No sabria dir-t'ho, eh? No sabria dir-t'ho, no ho sé. Tens, potser hauríem d'anar a Terrabaixa. Aviam, el mètode de Gronholm és una obra que ha tingut molt èxit de públic. Tampoc és la millor obra de la història del teatre català, ni molt menys. Eh? Ha tingut molta sort, ha tingut molt èxit de públic, la gent l'entén molt bé, la disfruta molt, però tampoc és... Si ens entenem.
Home, però està molt... Escolta, aquest discurs, diguéssim, que no sé si tots els autors de les seves obres ho dirien.
Sí, no, és una molt bona comèdia, vull dir que... I té aquest puntet que tothom s'hi troba, tothom s'hi sent identificat. I és un gran joc amb l'espectador, entre els personatges estan jugant, perquè tots han de passar d'una sèrie de proves per aconseguir un lloc de treball. Però l'obra juga molt amb els espectadors a intentar endevinar què és el que realment està succeint allà sobre l'escenari, no? I tot aquest cúmul de coses fa que sigui molt, molt atractiva.
Clar, ara que estàvem parlant d'aquestes adaptacions que s'han fet arreu del món, tu quina mai tens? És a dir, entres a decidir com es fan o com no es fan o ja marxen per si soles?
Marxen per si soles. Vull dir, els traductors estan obligats a enviar-me la traducció perquè jo comprovi que no hagin fet coses estranyes, però clar, si te l'envien en rus
o te l'envien en
polonès, doncs tu fas confiança i fa el que vulgueu.
Perquè en quin país ha tingut molt èxit la teva obra? Més enllà del que ha tingut aquí, eh?
Potser el més espectacular és Alemanya, i és espectacular perquè a Alemanya s'han fet més de 400 produccions diferents d'aquesta obra.
Com?
Perquè a Alemanya el món teatral és molt diferent, cada ciutat...
És a dir, no és que s'hagin fet 400 funcions.
No, 400 produccions diferents. Perquè a Alemanya les companyies no giren com aquí. Uh-huh. Aquí es fa la producció a Barcelona, llavors se'n van a fer la gira, se'n van a Tarragona, els d'Espanya, viatgen a Espanya... I a Alemanya cada ciutat, gran o petita, fa la seva pròpia producció. I s'ha fet a més de 400 ciutats alemanyes. I a altres llocs, a Moscou, fa 15 anys que es fa.
Ostres. Acaso, ets un clàssic del cinema, dels teatres.
També pensem que és diferent. A Moscou es fa 15 anys que es fa, però es fa un o dos cops al mes.
Un o dos cops al mes.
Perquè fan teatres de repartiment allà. Uh-huh. Llavors les obres queden com amb repertori de la companyia i les van fent. I si tenen èxit, una obra d'èxit a Moscou pot estar 30 anys.
I ara que no ens sent ningú, en tot cas, que és difícil que ens entenguin, quina per tu són de les millors o de les pitjors adaptacions que s'ha fet, o que tu hagis pogut veure?
Aviam, jo sóc un gran fan de la primera. El Sergi és un excel·lent director i les dues produccions són molt bones. N'he vist altres de molt divertides. La de Moscou, especialment, que era... No ho van portar pel camí de la comèdia, sinó que era molt dramàtica i era excel·lent. I n'he vist de divertidíssimes. Em vaig veure una Caracas que et pixaves de riure a l'ambient caribeny que l'havien posat. N'he vist moltes, però jo em quedo amb la de Barcelona.
Mira, ara que parles de Barcelona, el mètode de Gronholm, que repeteix, no els actors, però sí la direcció de Sergi Balbel, com ja va fer fa 17 anys, i amb el repartiment, això sí, com dèiem, també absolutament nou. No sé si aquesta era la idea inicial que teníeu per reprendre el projecte.
Sí, sabia de renovar i que els actors tinguessin l'edat que imagina l'obra i que fossin quatre actors del mateix nivell que en la producció original. Jo crec que ho hem aconseguit. Aquest repartiment és tan excel·lent com el primer. Jo he disfrutat l'obra, veus raconets diferents que li han trobat aquests actors i és un gustasso tornar-la a veure.
Mira, són les 11:26, de seguida continuem parlant del mètode Gronholm, mira, aquesta reestrena, però deixa'm primer que va ser per el Departament d'Interior, perquè aquesta hora del matí el conseller Miquel Samper està intervenint i explicant sobre com han anat, de moment, aquest pont de la Puríssima.
A produir el dissabte, dia 5, a la tarda, a Collbató en concret, va haver-hi la celebració d'un aniversari en un pícnic. La policia local i els Mossos actuen en aquest pícnic amb més de 20 persones identificades per no haver complert les mesures establertes per la Covid-19. Es va produir la seva identificació, com els deia, i les seves denúncies, i les persones van marxar del lloc. El diumenge va tornar a succeir una cosa similar, el diumenge dia 6, de matinada, a Sant Cugat del Vallès, on es va celebrar una festa il·legal al soterrani d'un bar. Es localitza una festa en aquest soterrani i es denuncien 14 persones i es tanca el local. Com els comentava, pràcticament la totalitat de la població està fent cas a les mesures que des de Salut, que des d'Interior, estem dient que són necessàries per fer front a la pandèmia. Sempre hi ha aquestes excepcions. Hem de ser capaços doncs de tenir molt clar que hem de mirar d'evitar-les. Repeteixo una cosa que he dit moltes vegades. A la policia se la pot enganyar, però al virus no. I, per tant, fent aquest tipus d'actuacions ens estem enganyant a tots nosaltres. Jo, sense més i sense perjudici de les preguntes...
Doncs són les paraules que ens arriben del conseller d'Interior, Miquel Samper, que estava destacant just quan hem connectat amb ell, doncs explicant casos puntuals de les actuacions policials per lluitar contra el coronavirus, però que també posava de relleu i posava l'èmfasi en que la gent ho està fent molt bé en termes generals, especialment en aquest pont de la Puríssima. Un coronavirus que, evidentment, ha tingut una afectació important pel que fa al món de teatre i que, vaja, la part positiva és que ha pogut tornar a reobrir, cada moment aguanta, Jordi, i que una de les sorts i de les fortunes que tenim és que podem veure una obra com a Mètode Grönholm, vaja, que està en funcionament i esperem que aguanti.
Sí, la gent de teatre ha fet un gran esforç, anem molt en compte. És a dir, la gent que va al teatre, tothom se sap qui és, tothom va amb precaucions, els teatres estan ventilats. Si hi hagués algun cas, que jo no conec que hi hagi hagut cap cas que es pugui dir que hi ha hagut un brot en un teatre, tota la gent que ha anat en aquella funció on hi pugui haver hagut el brot està controlada. Vull dir que jo crec, no hi ha res al 100% segur, però jo crec que es pot anar al teatre.
Escolta, hem parlat molt de l'obra, hem parlat també d'aquest nou repartiment amb el David Verdaguer, la Marulla Molins, el Marc Rodríguez, l'Enric Cambrai, però clar, pot ser que hi hagi una generació important de gent que ens està escoltant, d'oients que no sàpiguen de què va el Mètode Grönholm, perquè aquest boom tan important que va haver-hi a principis del 2000, doncs amb ells els va enganxar de petits. De què va? D'aquesta entrevista, no?, de feina.
Sí, ho treu com parentès, no?
Sí. Però clar, és aquesta entrevista, no?, de feina, aquest procés de selecció per entrar a treballar en una gran multinacional.
Exacte. Mètode Grönholm són quatre personatges que han estat citats per passar una entrevista de treball i és una entrevista conjunta. I han d'anar passant proves i qui superi aquestes proves guanyarà el lloc de treball. I l'obra juga amb... a portar aquests personatges al límit, una mica descobrir a què estan disposats a arribar per aconseguir aquest lloc de treball que per ells és de somni. Uh-huh. És dir, on estan els nostres límits morals i de ridícul i de vergonya. Si et diuen baixa't els pantalons, te'ls baixaràs? Diu, si baixes els pantalons tindràs la feina i cobraràs un pastó en cada mes. Te'ls baixes? Potser sí. Entens?
I més coses que
estan... Els baixo, eh? O no, saps? I on està aquest límit? I és una cosa que una mica és el que deia abans, tots coneixem, perquè tots passem per processos de selecció, no només de feina, sinó exàmens, cites. Tu quedes amb la noia o el noi que t'agrada i estàs passant un examen i intentes fer allò que creus que amb ell o amb ella li agradarà. Però no saps què és exactament el que li agradarà. I aquest joc és el que juguen els nostres personatges. Volen agradar en aquesta empresa, però no saben exactament què és el que vol aquesta empresa.
Clar, perquè aquesta obra és del 2003, diguéssim, que a precrisi econòmica que ens va patar de ple, més la crisi que tenim ara, però en tot cas, què et va portar a escriure una obra així ja fa 17-18 anys? És a dir, perquè crec que això que estàs explicant crec que ha anat a més, no sé si estàs d'acord, que s'ha accentuat encara més amb tota la crisi que hem patit, aquesta circumstància i aquesta casuística concreta de voler entrar a treballar a un lloc de feina i el que ells vulguin. Vaja, barra lliure amb el que em demanin, no?
Sí, jo quan vaig escriure l'obra era un moment que érem tots rics. Era precrisi.
Correcte.
I tothom eren rics i jo vaig voler riure'm d'aquest tipus de personatges que estaven guanyant, no ho sé, 10.000 euros al mes i es mataven per guanyar 12.000 euros al mes. Vull dir, aquesta ambició que tenien. Si l'hagués escrit, jo què sé, el 2010 o el 2011, quan tot era molt més precari, potser hauria triat quatre repartidors que volen tenir un lloc que queda de repartidor i estan lluitant per un sou de 800 euros al mes. Però l'obra hauria estat la mateixa, perquè si el premi és suficient, si el tresor que pots trobar és suficient, estem tots disposats a tot.
Perquè, Jordi, aquesta obra entenc que va marcar un abans i un després en la teva vida. A nivell personal, ja dic, o no?
Sí, a nivell personal sí, perquè almenys econòmicament m'ha donat molta tranquil·litat perquè l'ha vist molta gent i això significa que jo he rebut molts drets d'autor i et dona molta tranquil·litat personal econòmicament. Artísticament, també, perquè jo crec que un èxit com el Mètode Grönholm no el tornaré a tenir mai més, per tant, amb això ja estic tranquil, no busco tenir més èxit que el Mètode Grönholm.
Això està molt bé, vull dir, això també ho explica moltes vegades el Fermí Puig, és a dir, jo soc conscient, no?, de vegades que és, ostres, el meu gran bombasso, és a dir, allò, el meu moment professionalment parlant més exitós, probablement ja l'he passat, que això no és negatiu, vol dir que, ostres, que també ho vaig fer molt bé, que clar, vaig muntar allà un pic que... tornar-la a agafar, no? Que, vull dir, que és pràcticament impossible, no? Però també suposo que està molt bé per l'obra que ha de venir després, no? També de treure't pressió i dir, escolta, vull fer el que vull
sí, fer. Continues escrivint i dius, faré el millor que pugui, com sempre, però ja no esperes que de tenir una cosa com aquesta, perquè ja l'has tingut, saps? I llavors escrius amb més tranquil·litat, no sé si millor o pitjor. Jo tinc comèdies que m'agraden més que el mètode Gronholm, però l'èxit en teatre és una cosa misteriosa que depèn de molts factors, no només del text.
El mètode és un fenomen, però no és només, com deies, tampoc el teu únic èxit. Els dos últims són Burundanga, més d'un milió d'espectadors, que també es diu ràpid, i més de 10 temporades a Madrid, i el crèdit, el de l'Irant Comèdia, amb el Jordi Buixaderes, el Jordi Bosch, que també es va estrenar a Madrid i se'n va fer una adaptació televisiva. També s'han estrenat a l'estranger, aquestes obres?
Sí, no tant com el mètode, però també s'han fet, especialment el crèdit s'ha fet molt. Burundanga, que té aquest fenomen estrany que està a Madrid permanentment des de fa 11 anys i no se sap ben bé per què, però allò continua. Burundanga no
que continuï, no?
Que continuï.
Sí, que sabem d'això.
Ara vam parar per la pandèmia, que no havíem parat mai, i dic, bueno, igual ara amb això, però no, han tornat aquesta setmana.
El públic és pesat, que vol veure les teves obres.
Sí, bueno, això que passa... És una pena, però això que ha passat a Madrid amb Burundanga, aquí és impossible que passi. Aquí, a Barcelona, el teatre funciona d'una altra manera, les obres no poden tenir una vida tan llarga com tenen a Madrid.
El crèdit ja fa 7 anys que es va estrenar, i de fet, si mirem la teva carrera, mai havia passat tant temps entre les teves obres. Això vol dir que tens ja a punt el que serà la teva propera obra?
Tinc una comèdia acabada, però encara no estic content. Encara li estic donant voltes i encara hi estic treballant. Jo començo moltes i n'acabo molt poques. I això de la tranquil·litat també de la dona, de dir, quan n'estreni una altra, que almenys jo estigui convençut de que està bé, de que és especial, de que he fet tot el que podia fer perquè el text estigués bé. I no és fàcil, mentrestant. Jo treballo molt i faig sèries i escric guions i adapto coses, però una obra pròpia m'està costant molta feina tornar a treure una cosa que diguis, això és una comèdia que té allò que ha de tenir, que és especial, que no em sona res que hagi vist, que tingui aquest puntet, no? I és molt difícil de trobar.
Ara parlaves de la teu paper també televisiu, perquè déu-n'hi-do també en les produccions en les quals has treballat, Nissaga de Poder, l'excel·lent... la memòria dels cargols, per una de les millors sèries que s'ha fet a l'història de TV3, El cor de la ciutat, èxit reconegut, La Sagrada Família, Nit i dia, també un tros de sèrie que, diguéssim, molt més recent, però que també ha tingut el seu èxit. Ara estàs treballant en un altre projecte televisiu, en alguna sèrie?
Sí, tenim projectes, però és molt complicat estan aquí, que et surtin projectes de sèries. I a més, ara hi ha una competència tremenda, però també al mateix temps és un gran moment, perquè les plataformes estan tirant endavant molts projectes, i és un món complicat, i de cada 10 projectes que fas, te'n surt un. Vull dir que és picar molta pedra, fer molts projectes, i al final surt una cosa. Tens aquí, és complicat. M'encantaria fer la tercera temporada de Nit i Dia, però depèn de TV3.
Ah, amigo, i també els espectadors et dic que també, és que també en serien fans, perquè és d'aquelles sèries que et trenca una miqueta el que estàs acostumat a veure en la ficció catalana, no? És a dir, és fer pràcticament un salt a nivell de qualitat i de història de narrativa de fer, d'equipar-se a les millors sèries que podem veure amb aquell famós Matallaies i tot aquest...
Que content, aquesta era la voluntat quan la vam fer, si ho vam aconseguir una mica està molt bé.
Que tenia mig país acollonit, però bueno, això també ho vas aconseguir. I tu ets fan de les sèries, en segueixes o què?
Sí, i tant. El que passa que potser no me les miro totes, perquè n'hi ha tantes que et mires, veus tres capítols i dius, no, està estupenda aquesta sèrie, vaig a veure una altra. Perquè tens tanta cosa per veure. Ara tinc una mica la sensació que hi ha un excés d'oferta i una mica s'està industrialitzant excessivament al mercat televisiu. I ja estàs cansat de thrillers, que tots són molt bons, que tots estan molt ben fets. I aquest té una pinzellada de no sé què, i aquest és diferent perquè té una pinzellada de sexe, i aquest de crítica social. Però és el mateix, saps? I estàs una mica que tot és el mateix. Per això la gent ha d'anar al teatre, perquè el teatre és on els creadors estan lliures i estan fora d'aquesta indústria i poden fer coses de veritat.
Va, i fins quan està previst que es representi el mètode Gronholm?
Pues al principi fins a finals de febrer, si no m'equivoco, i no sé si té possibilitats de prorrogar-se, no crec com està el poliorama, però en principi està 3 mesos.
3 mesos, doncs escolta, si voleu anar per la cara, convidats pel món a RAC1, entreu al nostre web i seguiu les instruccions que allà hi trobareu, i si no, escolta, pagant també fem un favor a la indústria cultural del país, que no està gens malament pels temps que estan passant, i aneu a veure el mètode Gronholm, perquè si ho ha patat durant 17 anys, per algun motiu serà, i alguna clau de... és un èxit per alguna cosa. qüestió. En fi, són les 11:38. Jordi Galceran, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Món a RAC1. Moltíssima sort.
Fins aviat.